Esa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I és que no hi ha cap altre remei. Hem de parlar de la notícia del dia i hem de començar parlant de la notícia tecnològica del dia, que és la irrupció com elefante en cacharreria de la nova IA xinesa, la DeepSeek, que ha entrat a Catalunya d'una manera superbèstia. De fet, estava mirant les descàrregues d'aplicacions només d'avui, i doble a la segona més descarregada. És a dir, és la primera més descarregada a Catalunya, doblant a la segona. La gran pregunta que et fas, i esto, ¿por qué?, més enllà de la curiositat. Bé, té moltes coses, això, eh? Té moltes coses. Té moltes coses i força interessants. Mireu, DeepSeek és el nom d'una empresa xinesa que dona el seu nom a aquesta IA. Però és una empresa xinesa que porta 2 dies, com aquí qui diu, dins del mercat de les tecnològiques. Porta des del 2023, aproximadament, que va entrar per fer aquest tipus d'intel·ligències artificials, per fer desenvolupament. Quina és la gràcia de tot això? Quina és la gràcia de tot això? I aquí és on està el què. És la seva manera de fer les coses i la seva utilització de les eines. Mentre que d'altres aplicacions d'IA, com ChatGPT, la famosa, com Copilot, com Gemini, que aquesta és de Google, com Perplexity, utilitzen uns sistemes de chips de cost elevat i molt sofisticat i que consumeixen molta energia, aquesta no. Aquesta utilitza chips baratos, baratos, enteneu-me, en comparació amb els cars, que no necessiten tanta energia, llavors són més baratos. I a més, la seva manera de fer les coses, la seva manera d'entrenar-se, perquè ja sabeu que aquestes intel·ligències artificials s'han d'entrenar perquè donin unes respostes adequades i no semblin bojos, doncs s'han d'entrenar, no? Doncs utilitza un sistema que és molt més eficaç i molt més barat. D'aquí tot això, i d'aquí el cop tecnològic que ha fet en borsa a empreses, a l'empresa més gran del món, Nvidia. Nvidia és aquesta empresa de les targetes gràfiques, d'ordinadors, és l'empresa que fabrica aquests xips per intel·ligències artificials i que ho estava patant i era l'empresa més gran del món. Ara ja no. S'ha fotut una bona en borsa per culpa d'això, per culpa d'aquesta utilització de DeepSeek. Però, què? A partir d'aquí, què? Hi ha una clau que li preguntarem a l'expert amb què parlarem ara, que per mi és interessant de parlar. I és interessant de parlar per moltes qüestions, sobretot econòmiques. Sobretot econòmiques, que ja sabeu que és el rovell de l'ou, la pasta. Mentre que ChatGPT, Copilot, Gemini tenen un propietari, Google, Microsoft, OpenAI, és a dir, el seu codi és privat, i és a dir que si tu com a empresa ho vols utilitzar has de pagar una pasta a aquesta gent, DeepSeek no. És de codi obert. I això què significa que sigui de codi obert? Significa que tu, o jo, o qualsevol persona que entengui del tema i que sigui un desenvolupador de programes, te la pots descarregar i afegir programació teva. Programació que funcioni es pugui afegir a aquesta IA. I això que fa? Doncs que els preus baixin. Baixin i molt. Per posar un exemple, un entrenament de projectes d'entrenament de Copilot, per exemple, pot costar $1,000 milions. $1,000 milions. Sabeu quant ha gastat DeepSeek en el seu entrenament? 6 milions. Pues ya está dicho todo. En parlem de tot això amb l'Enrique San Juan, que d'això en sap molt i ha d'estar emocionat amb el tema. Ell és expert en tot el tema i, a més, és director de Community Internet, que és aquesta empresa tecnològica, i, a més, és una empresa que assessora a empreses sobre la utilització i el bon funcionament no només de xarxes socials, sinó d'intel·ligències artificials. Així que és la persona idònia perquè ens expliqui i faci 5 cèntims. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias por atendernos. Debes estar emocionado con esto de DeepSeek. Tú, si yo lo estoy, tú más todavía, ¿no? Que te dedicas a esto.
Sí, la verdad es que es un acontecimiento notable la irrupción de DeepSeek y cómo ha modificado no solo lo que tú decías muy bien, que es el mercado financiero, la valoración de grandes empresas como Nvidia y otras, sino también cómo ha movido como una coctelera el entorno de la inteligencia artificial, que parecía ya que estaba todo como dado y que tenía un cierto orden, ¿no?, de desarrollo.
¿Pero qué tiene DeepSeek que no tiene las otras? ¿Por qué este terremoto?
Bueno, fundamentalmente es el primer actor chino que irrumpe en el mercado occidental, con lo cual a nivel de inteligencias artificiales generativas similares a ChatGPT u otras. Hasta ahora estábamos muy acostumbrados a la presencia de ChatGPT como la primera, la pionera, la que dio a conocer y popularizó fundamentalmente el uso de la inteligencia artificial como un chat, como un bot que te responde cosas y te genera contenidos. Luego otros le han seguido, por supuesto Google también, con Gemini o Gemini, también Microsoft, que forma parte de OpenAI también, ha sacado todo el tema de Copilot, también Cloud con su modelo de inteligencia artificial similar, Perplexity, y hay muchos otros, pero todos ellos tienen un factor en común, y es que son empresas occidentales que están haciendo la IA, invirtiendo grandes cantidades de dinero en el entrenamiento de los modelos, mientras que esta no, esta nada, ha aparecido en 2023 y lo que ha hecho es, en muy poco tiempo, entrenar sus modelos de una forma diferente. Si antes, por ejemplo, se necesitaba la ingestión o la ingesta de datos reales, por ejemplo, pormenorizados y etiquetados de una forma especial, que consumía mucho tiempo y recursos, ahora ella no. Ella utiliza un modelo totalmente sintético que trabaja con datos generados también por inteligencia artificial y que hace que algo que se podía haber tardado años pues se haga en una fracción de tiempo. Eso claro. Es un menor costo, una menor inversión y tiene un modelo absolutamente útil que cualquier persona que nos esté escuchando puede utilizar en conjunto o además de ChatGPT o sustituyendo completamente a ChatGPT. Y en este momento ahí está la piedra de toque por una parte.
Claro, la pregunta que te iba a preguntar es cómo ha afectado esto tanto a Nvidia.
Porque han utilizado una arquitectura de procesador propia que es más barata de producir y que es igual prácticamente de potente que la propia de Nvidia.
Es alucinante.
Entonces, si nos adherimos al concepto acuñado durante mucho tiempo, aquello de la copia china, que no queda muy bien decirlo, pero lo de la copia china, han copiado perfectamente el modelo de procesador y lo han bajado mucho de precio y de costes de hacerlo, y también el uso que se le puede dar a nivel de empresas, porque el coste por utilizar la inteligencia artificial de DeepSeek rebaja en un 90% el coste que está cobrando, por ejemplo, OpenAI a las empresas que utilizan la inteligencia artificial de forma directa.
Pero con los mismos, con resultados similares.
Sí, exacto, para el uso cotidiano de personas como tú, como yo, como cualquier persona que nos esté escuchando, es gratis. Así que, de momento, es una alternativa lo suficientemente fuerte como para competir en primer orden con lo que ya se consideraba el estándar establecido, marcado por ChatGPT.
Hay una cuestión, y es que parece ser, o bueno, de hecho, es de código abierto. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ayudar? ¿Qué pros tiene y qué contras?
Bueno, sistemas de código abierto, gracias a Dios, han existido durante mucho tiempo. Por ejemplo, Linux es un sistema operativo de código abierto, comparado con otros propietarios, como el de propio de Microsoft o el de IBM en su caso, y que permite que la comunidad de desarrolladores modifique, mejore y esté constantemente evolucionando el modelo, sin necesidad de que lo haga necesariamente la empresa que lo originó. Eso supone, por una parte, una ventaja competitiva importante, porque tienes a millones y millones de personas mejorando tu producto, un producto que además es gratuito y que todo el mundo lo utiliza y que tiene todas las expectativas de dominar el mercado. Eso lo ha hecho, por ejemplo, WordPress en la parte de webs, lo ha hecho, por ejemplo, también en la parte de bases de datos de SQL, MySQL, y otras que han sido, vamos, o sea, modelos exitosísimos de desarrollo tecnológico a través del concepto de software libre o de sistemas abiertos.
Es alucinante. Y realmente DeepSeek hará lo que hacen otras, es decir, generar imágenes, todo lo que hacen.
No.
Todo lo que, de momento no.
No, de momento no. De momento, si tú le pides a DeepSeek que te genere una imagen, no te la genera, te dice que de momento no puede. Pero todo lo que es la generación de información a nivel de texto, artículos, análisis, ideas, esquemas, me refiero a esquemas de contenido.
Pero eso lo hace.
Ese tipo de cosas los hace, no solo lo hace, sino que lo hace muy bien. O sea, tiene una profundidad de resultados que te deja perplejo, porque es el equivalente al modelo avanzado que tiene ahora ChatGPT en modo pagando, ¿sabes? Entonces lo puedes utilizar perfectamente y es más, te diría que incluso es más creativo y te genera más ideas y recursos que ChatGPT en este momento.
Es que, Enrique, es totalmente alucinante. Estamos hablando de que ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, todas estas no han acabado de desarrollarse del todo todavía, o sea, estaban en un constante desarrollo, estaban muy avanzadas, evidentemente son alucinantes, sí. Cuando ya ha salido algo mejor, más barato, o sea, más barato y con resultados similares. Es que esto es una carrera, pero estresante casi, ¿eh?
Sí, no, realmente esto, por una parte, es muy bueno desde un punto de vista tecnológico y de evolución de sistemas, pero por otra parte genera mucha incertidumbre, no porque sea DeepSeek o sea chino, sino porque esto va tan rápido, y eso yo me lo encuentro constantemente en mi labor de consultor, que las empresas están paralizadas, o muchos de los que deciden qué hay que hacer no saben qué hacer por tanta profusión de oferta y cambio constante. Entonces, ¿en qué inviertes?
Claro.
¿En qué decides poner para tu conjunto de trabajadores si parece que todo esto está modificándose constantemente?
Madre mía, qué interesante es todo esto. Enrique San Juan, director de Community Internet. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
A vosotros por la oportunidad. Un saludo.
Un saludo. Y eso que no hemos hablado, porque se nos iba el tiempo, de la impacte política pot tenir, planetàriament parlant. Estem parlant de l'irrupció de Xina. Conforme a la part política, ja sabem que la Xina no és precisament el govern més transparent del món, tot s'ha de dir, hi ha una dictadura comunista allà, i en quin moment això pot xocar amb la resta, per exemple els Estats Units, perquè hi haurà aquí un conflicte polític o no. Ves a saber per què Trump és com és, este hombre. Va, que de seguida parlarem d'una altra història, una història i d'un estudi que s'ha fet sobre la síndrome de Diògenes. En parlem de seguida aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra, però abans, no sé si teniu ja les finestres modernes de Bricoventana. Però si és que si no les teniu, prepareu-vos. Mira, darrerament ara començaran a baixar les temperatures. Tornarà l'hivern, com ha de ser les coses, eh? Però sigui hivern, sigui estiu, les finestres modernes de Bricoventana, brico-ventana.es, mantindran la teva llar càlida o fresca, mantenint l'aire condicionat a l'estiu, i acollidora. Així que dona-li a teva llar aquest confort que es mereix. Renova les teves finestres amb brico-ventana.es. Brico-ventana.es per a una comoditat màxima. Brico-ventana.es. Punes.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fa 41 anys un ordinador revolucionari es va presentar al món, l'Apple Macintosh. A Catwin celebrem el seu aniversari amb unes ofertes amb Mac que són un regal. Descobreix-les a Catwin, la teva botiga Apple a Montaner 334, a Rosselló 262 i al carrer València 87.
Si estás pensando en renovar tus ventanas, consulta a los especialistas en tan solo un clic. Brico-ventana.es. Nuestras ventanas modernas mantendrán tu hogar con el mejor aislamiento y ventilación, confort y seguridad para tu familia. Amplia oferta de carpinterías a medida. Somos de aquí y sabemos lo que necesitas. Tu presupuesto en brico-ventana.es. Cuidamos del confort de tu hogar. Brico-ventana.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
En Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Para ti sería un latido intenso y grande.
La síndrome de Diògenes, o el que és el mateix, el trastorn per acumulació, afecta entre l'1,7 i el 2,4 de la població. Poca broma. A Catalunya estem parlant d'unes 300.000 persones i l'edat és un factor de risc. Es calcula que entre el 6 i el 10% de les persones més grans de 70 anys tindran aquest problema al 2050. Per això, els experts insten a que es millori la detecció i l'abordatge sobre el terreny, perquè estem parlant d'un trastorn infradiagnosticat per molts motius, per uns quants motius. I en això està precisament l'Hospital del Mar, que té 400 casos de persones amb síndrome de Diògenes en seguiment. Aquest centre ha liderat un estudi pioner on perfila l'abordatge més efectiu entre tres estratègies diferents que s'apliquen a Barcelona i a l'Hospitalet del Llobregat. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Com funciona aquest estudi?
Doncs mira, el treball ha analitzat durant 2 anys el treball de 3 equips dedicat al seguiment de persones que nosaltres diem que tenen síndrome de Diògenes, però la veritat és que els experts diuen que ells no volen parlar de síndrome, perquè darrere d'aquest síndrome hi ha habitualment un trastorn mental, que és el que fa que hi hagi aquest trastorn d'acumulació d'objectes. 3 casos, un a Hospitalet i 2 a Barcelona. Els trens representen diferents aproximacions a aquesta situació. En el cas de l'Hospitalet, disposa d'una treballadora social, que és la que lidera la gestió dels casos, i també hi ha un advocat i un tècnic mediambiental. I també col·laboren altres professionals, però aquí és important el rol que juga aquesta treballadora social. Al districte de Sant Martí de Barcelona hi ha una xarxa col·laborativa de la que formen part diferents professionals a temps parcials, i el tercer equip és un equip de treball social de Barcelona que no se centra específicament en aquests casos, però que els pot tractar. Doncs bé, l'única estratègia amb una taxa d'èxit destacada és la de l'equip de l'Hospitalet, que està especialitzat en aquests casos. Per què? Doncs perquè tenen una millor comprensió de la situació en la que es troba la persona afectada. També és cert que hi ha una persona que ho controla més o menys tot, i a partir d'aquí decideix qui pot actuar millor, i té també una millor capacitat per preveure les dificultats que poden trobar durant tot el procés. El resultat és que aquest equip va aconseguir un grau de resolució del 84,5% dels casos, mentre que el de Sant Martí i el segon equip de Barcelona es va quedar al voltant del 36,5%. I és molt important resoldre situacions d'aquest tipus pel benestar de la persona afectada, però sí, també dels veïns, perquè l'acumulació d'objectes pot portar, o sigui, no només problemes de salut, evidentment, sinó també plagues d'insectes, perill d'incendi, amenaces per l'estructura fins i tot d'un edifici pel pes de la brossa. I un problema important és que es diagnostica amb 10, i alguns experts parlen fins i tot 15 anys de retard. Per què? Carai. Doncs perquè és un problema que passa desapercebut. Això passa de portes endins. I fins que no hi ha aquesta exteriorització, que són males olors o plagues,
clar, no
hi ha
arriba
un senyal d'alerta.
Clar, i després passen coses com la que va passar fa un temps, fa uns mesos, al Prat de Llobregat, aquella persona que tenia aquest tipus de situació, deixadesa, i que van fins i tot haver de fer un forat a la paret per treure a l'home que s'havia caigut i estava...
Sí, a més tenia obesitat.
Obesitat.
Moltes vegades l'obesitat és un factor a tenir en compte, no només el trastorn mental, sinó també l'obesitat o una cosa va associada també amb l'alta. El perfil és habitual. Persones que visquin soles, la mitjana d'edat és a partir dels 50-55 anys, tot i que com hi ha aquest infradiagnòstic i aquest retard en el diagnòstic, doncs tampoc això és 100%
exacte,
segur. Exacte,
sí, sí.
100% segur. I en el cas que dels pacients que atén l'Hospital del Mar, doncs pràcticament tots tenen associades patologies mentals. Hi ha problemes d'esquizofrènia, de demència o problemes d'alcohol. I no hi ha grans diferències, això sí, entre homes i dones. I el problema també és que com més tard o més acumulació de la brossa hi hagi, més problemes també o menys col·laboració hi ha per part de la persona afectada.
Doncs precisament parlarem amb un dels autors d'aquest estudi perquè ens faci 5 cèntims de tot el tema de la malaltia, de com s'aborda d'aquest estudi. És el doctor David Córcoles, que és psiquiatre de l'Hospital del Mar. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, com s'aborda la síndrome de Diògenes? Com es detecta i com s'aborda?
Mira, la síndrome de Diògenes pot estar produïda per moltes malalties. Realment, nosaltres a medicina tampoc no parlem de síndrome de Diògenes, sinó que parlem d'acumular objectes de manera general com a un símptoma. Llavors, això, darrere el que hem vist és que gairebé sempre, gairebé en el 100% dels casos, hi ha alguna malaltia mental associada al darrere. Ja pot ser una depressió, una esquizofrènia, una demència, qualsevol patologia que estigui causant aquesta acumulació d'objectes, brutícia, aquestes condicions tan, tan dolentes. Llavors, habitualment el que s'ha de fer és tractar la patologia que està causant aquesta acumulació.
Sí, bàsicament, no, la síndrome de Diògenes no apareix perquè sigui individualment, sinó associada a tot això que estàs explicant.
Exacte, sí.
Clar, i entonces, a partir d'aquí, com se sap que és el que està passant? A partir d'aquí, com s'aborda?
A partir d'aquí, doncs, depèn en funció del que hi hagi darrere, del que ho estigui causant, doncs, s'ha de tractar la patologia que hi hagi darrere. Per exemple, si hi ha un pacient amb esquizofrènia, doncs haurem de posar la medicació que és adient per l'esquizofrènia. I la qüestió és que sí que és veritat que quan habitualment hi ha molta acumulació d'objectes, la col·laboració d'aquests pacients acostuma a ser baixeta. Molts no volen que s'intervingui i ens costa molt detectar-ho. De fet, hi ha un retard en la detecció d'uns 10 anys sent conservadors.
10 anys? 10 anys, clar, sí. Perquè suposo que això és una qüestió també, és un ventall, no? Ja des d'una cosa lleu a una cosa ja realment greu.
Exacte, sí, sí. Això pot ser molt lleu i que no es detecti o passi desapercebut completament, fins a situacions molt greus, que també són molt difícils de detectar, perquè és veritat que és una cosa que passa de portes endins de casa teva. Si tu ets curós i no entra ningú i ningú veu com estan les condicions del domicili, no fa pudor i demés, doncs en poden passar molts i molts anys. Nosaltres tenim casos de 30 anys acumulant coses i que ha passat completament desapercebut.
Habitualment, jo comentava que passa amb gent gran, que són les que habitualment comencen a desenvolupar aquestes malalties que estaves explicant abans.
Sí, és habitual que es detecti en la gent gran. Sí que és veritat també que depèn una mica de quin sigui l'origen, quina sigui la malaltia que hi ha darrere. Per exemple, si és una demència que està causant tot això, pues habitualment sí que és en gent gran. Però hi ha un trastorn, que és el trastorn d'acumulació, que això acostuma a començar al voltant dels 15 i 20 anys, però sí que quan es detecten els símptomes, habitualment ja són grans, però a l'inici és bastant abans.
Però sense que hi hagi cap altre tipus de malaltia?
El trastorn d'acumulació és una malaltia en si mateixa,
sí.
Que es va definir per primera vegada el 2013.
Però no és Diògenes, això seria una altra cosa.
És una de les causes de l'acumulació. És una de les múltiples causes, però és una causa específica que l'únic símptoma, el símptoma principal, és acumular objectes i un vincle emocional molt potent amb els objectes que fa que tingui moltes dificultats en llançar-los.
Ostres, sembla que tothom pot tenir una petita mania d'acumular coses. A vegades passa això, però no significa que tingui res, no?
Exacte, no significa... I, de fet, el vincle emocional a algun objecte és una cosa que pot ser 100% normal. Per exemple, doncs una carta que t'ha enviat algú o alguna cosa. El problema és que el vincle que fan aquests pacients és patològic. Fan vincle emocional doncs, amb una ampolla o amb una caixa o coses així que són una mica fora de lo normal.
Clar, jo volia fer-te aquesta pregunta, encara que potser la resposta i la pregunta fins i tot era òbvia, però segurament hi ha persones que pensen hòstia, jo estic acumulant aquí coses al trastero que igual no són, igual tinc algun problema. No, hi ha coses que poden ser fins i tot normals, com explicava el doctor, no? Bé, i hi ha un percentatge important de la població. Quin percentatge de la població pot estar afectada per tots aquests trastorns?
Mira, el trastorn d'acumulació, que en la nostra mostra és representa aproximadament el 50% de la nostra mostra, el percentatge, la prevalença en la població general d'aquest trastorn és d'entre un 2 i un 4% de la població general, que això és bastant.
Carai. I hi ha una cosa que possiblement, no sé fins a quin punt pot influir o no, i és que quan un té un problema, una de les qüestions primer és admetre que té un problema i després deixar-te ajudar. Quan trobem això de que no sé si és un problema o és una barrera la gent que es troba que no es deixa ajudar.
És molt, molt, molt habitual, primer, que no tinguin consciència de que estan tenint un problema i després, tot i que tinguin consciència de que estan tenint un problema, la col·laboració acostuma a ser molt, molt baixa. És a dir, dificulta moltíssim el tractament i per això a les unitats de salut mental se'n detecten molt pocs i pràcticament no arriba. És anecdòtic que arribi algun pacient d'aquest tipus a psiquiatria.
És a dir, que és una qüestió també infradiagnosticada, possiblement.
Molt, molt, molt infradiagnosticada. Pensa que nosaltres tenim una de les mostres més grans del món i tenim a la vora dels 400 pacients. I és una cosa que n'hi ha, pues, no sé, a Catalunya pues, 300.000 pacients amb això, probablement.
Carai, suposo, aquesta infradiagnosi és pel que comentaves abans, que igual és un nivell baix i no li donen fins i tot ni importància, o és el fet de no admetre-ho?
Les dues coses. Les dues coses. Primer, perquè pot ser moltes vegades que senzillament no es detecti perquè no dona cap problema, i moltes vegades, en gran part de les vegades, que tot i que sigui problemàtic, que no hi hagi consciència, que no hi hagi demanda d'ajuda i tan sols que no es pugui ni detectar perquè ningú ha entrat en aquell domicili.
Doncs doctor David Còrcoles, psiquiatre de l'Hospital del Mar, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I el problema és greu, almenys és una manera d'afrontar-ho. I surt quan surt. És una cosa més a afegir a tot això, Bé, de seguida pararem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra. En pararem aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra. I si us he de deixar 5 cèntims, parlarem de robatori de cotxes. No sé si quin model de cotxe pots tenir, però atenció a aquells que encara no se l'han renovat o tens models d'un cotxe en concret, concretament el Seat Ibiza. Seat Ibiza, doncs hi ha un casos de múltiples robatoris en una comarca en concret de Catalunya. De seguida en parlem aquí a Herrera Copé.
Estàs escuchando Herrera en Copé.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Se merece un día especial. Es honesto, sensible y decidido.
Tiene usted una excelente reputación.
El héroe y el terror. Marcado para morir. E invasión USA.
¡Muérete!
No tengo intención.
Noche especial Chuck Norris.
¿Es tuyo esto?
El sábado a las 9:45 de la noche. En 13.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe, nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas. Y el bacalao al pilpín, ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Josep, Ibiza pots anar amb cuidado, eh? Hi ha una comarca en concret, al Penedès, on hi ha un augment, casos múltiples de robatoris d'aquest cotxe, d'aquest model en concret, del Seat Ibiza. Doncs per què? De fet, han desaparegut més d'una desena de cotxes d'aquest model, en aquest cas. Parlem de tot això i d'altres coses, de l'actualitat policial amb Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Pues estic espantat, jo tinc un Seat Ibiza, eh?
Ah, sí?
Sí,
és un Ibiza antic o és un Ibiza nou?
És antic, és antic. Mm-hmm. Llavors no?
Doncs... No, sí, precisament el... estem parlant, en aquest cas, d'aquest model que han estat sostrets a diferents poblacions del Penedès. Mm. Estem parlant dels models que daten d'entre el 2000 i el 2010. Són cotxes antics, però ja tenen un motor concret, que és el que s'ha estat sostraient en aquest cas, que és l'1.9 TDI, que es considera que és un motor d'aquells irrompible, no? Llavors, les seves peces són molt demandades encara, estan molt, molt demandades, i, per aquest motiu, doncs, sembla ser, no?, que en aquesta comarca, ja et dic, en poblacions petites, que tenen, doncs, poca seguretat, a vegades també poca il·luminació de nit, doncs, estan sent sostrets aquests cotxes. De moment s'han sostret una desena aquests mesos, és molt particular, no?, és un cotxe concret, un model concret, no?, i després, malauradament, doncs, algun ja ha aparegut, no?, en descampats o en zones despoblades, doncs,
desballestat.
Aquest model concret, doncs, les peces, Imma, doncs, estan...
Ja fa vent on estàs? Perquè en funció de com et poses...
Sí, fa vent.
Sí, posa't que el micro no li toqui el vent, perquè si no t'entenc res. Dius que hi ha alguns models que han aparegut en descampats desballestats, no?
Efectivament, sí. Sí, evidentment, ja... han executat el despiece, no?, i s'han trobat aquests cotxes, però malauradament doncs ja sense les peces que són valuoses del motor, peces que són demandades també dels airbags i del claxon també han estat sostrets. Per tant, en compte, si vivim aquí en aquesta zona del Penedès, si tenim aquest model de cotxe particular, doncs intentem aparcar-lo en zones sobretot ben il·luminades. Si podem evitar el carrer, ni que decir tiene, evitem-lo, no?,
sí.
Com a mínim fins que les investigacions doncs arribin a bon port. De moment els nostres companys estan investigant aquests fets i veurem si en poc temps doncs tenim resultats favorables en aquest sentit.
A més, et dono fe d'això perquè el motor del cotxe és brutal. Està des d'aquella època, no recordo exactament quan el vaig comprar, però estem parlant de principis del 2000 i encara tira, eh? És una passada, vull dir, és un cotxe que sí. I és indestructible.
Sí, evidentment ara tant comprar-lo com mantenir-lo és molt barat, no?, i en aquest cas doncs les avaries no segueixen sense ser molt costoses, el que passa és que sí que hi ha una demanda de peces i suposem que aquest és el motiu principal pel qual s'ha anat directament, no? Imaginem que demanda, no?, a buscar les peces concretes d'aquest model de cotxe.
Doncs mira, fil per randa de tot això, Imma, parlem d'una actuació molt bona dels Mossos d'Esquadra, perquè han desarticulat un grup criminal que estava dedicat precisament a això. No sé si estaria el Seat Ibiza aquí entre ells, però sí el tràfic il·lícit de vehicles amb un valor de frau de 800.000 euros i que operava a partir de models de subscripció de cotxes. Aquí no sé si entra el Seat Ibiza.
No, en aquest cas no, però efectivament, aquí s'ha de felicitar els companys del grup de recerca i documentació de l'àrea central d'investigació viària, que amb una actuació conjunta amb la Policia Nacional doncs han desarticulat ara fa 10 dies, un grup criminal que es dedicava doncs, al tràfic il·lícit de vehicles, però d'una manera doncs, força curiosa, i és que eren tres persones que doncs, a partir de models de subscripció d'aquestes pàgines web on podem subscriure'ns mensualment per utilitzar un vehicle, no?, utilitzaven a familiars i amics del seu entorn perquè es subscrivissin doncs, en aquestes pàgines web, pàgines molt famoses, i amb aquesta subscripció doncs, la pagaven durant uns mesos, no?, els familiars i els amics, sempre persones diferents, es subscrivien, pagaven les quotes mensuals i després deixaven de pagar. Per tant, tenien aquesta apropiació indeguda del vehicle. I què feien a partir d'això? Doncs a través de documentació falsa posaven a la venda aquests vehicles.
Llavors,
aquests vehicles... van arribar doncs, a realitzar la propietat indeguda, la propietat indeguda, perdó, de 19 vehicles i doncs, en el moment de la detenció n'havien aconseguit vendre 15. Clar, la persona que comprava aquest vehicle tampoc sabia, no tenia ni idea, era un comprador doncs, totalment innocent, que no tenia ni idea de que darrere d'allò havia aquest entramat criminal. No? Per sort, doncs, aquestes persones, aquestes tres persones que van ser detingudes, doncs, es va poder desarticular doncs, aquest grup.
És curiós com s'ho inventen tot, eh? És curiosíssim. I sobretot la manera d'idear la trama per anar colant-la, eh?
I perdona, perquè ara t'estic dient que són tres detinguts i em sembla que no són tres detinguts, que són ells i, evidentment, totes les persones que estaven participant en la trama. El que passa és que aquesta banda estava liderada per tres persones. El més curiós d'això és que ni els familiars ni els amics ni dos d'aquests tres líders principals, ningú tenia antecedents. Per tant, bueno, com a mínim és curiós, no?, que ens trobem davant d'un entramat doncs, bastant professional. I en qualsevol cas, com et deia, només una d'aquestes persones tenia antecedents. Hi havia 17 persones aproximadament involucrades en tot això.
Algú que va veure clar el negoci, eh? Imma? Avui està fent la travessia de Montserrat amb tot el vent, que, per cert, estem en alerta, bàsicament, a la zona de la costa central, i ara aprofito, zona de costa central, des de Tarragona fins Barcelonès, ben entrat al Maresme, hi ha una alerta per intensitat de vent, que és el que em penso està patint la Imma Viudes mentre xerra amb nosaltres. Ja hem recuperat aquesta connexió. Imma, com estàs?
Que no se't porti... T'he de dir que estic en una zona on no hi ha vent ara mateix, eh?
Ah, doncs posa't pedres, eh? Perquè hi ha una alerta per intensitat de vent. Posa't pedres a les butxaques, no tinguem ara una sorpresa.
No, però a la zona de Barcelona esperem que no, eh?
Sí, mira, hi ha una alerta per intensitat de vent des del Tarragonès fins a ben entrat al Maresme, per tota aquesta zona de la costa central, intensitat de vent. Bé, i parem i acabem amb una d'aquestes notícies que suposa un avançament en una investigació que està entramada i han trobat possibles restes de sang al cotxe d'un dels investigats per l'assassinat de Pol Cugat. Explica'ns 5 cèntims el tema de l'assassinat d'aquest pobre noi i quin avenç significa tot això.
Doncs sí, ara ha transcendit una notícia important amb la mesa d'aquesta investigació. El cas és que doncs, aquest noi era el Pol Cugat, era un noi que van assassinar el 2021, suposadament va ser apunyalat, a una casa aïllada que vigilava les Borges Blanques, on hi havia una plantació de marihuana. Ja hem parlat moltes vegades que el perfil a vegades de les persones que estan vigilant aquestes plantacions, ens ho hem trobat sobretot arran de la pandèmia, eren persones doncs, que no tenen cap tipus d'antecedent penal, no tenen cap tipus de contacte amb el món delinqüencial, el que passa és que doncs, per necessitats econòmiques doncs, no veuen la marihuana com un fet doncs, tan greu no? com altres temes relacionats amb la salut pública, la veuen com una droga menor i, per tant, doncs, accedeixen, no? per exemple, a vigilar aquestes plantacions, com és en aquest cas. Però, evidentment, la gent amb la que es relacionen doncs, no és gent doncs, amb la que hagin de tenir... Bueno, com entendràs, no? Són grups criminals i que doncs, a vegades no tenen cap mena de reparo no? doncs, entre ells fent narcosals, etc. En el cas d'aquest noi, doncs, es veu que va tenir problemes a l'hora de cobrar. Va treballar durant 2-3 setmanes vigilant aquesta plantació. La idea era, un cop això hagués passat, doncs, hagués acabat aquesta vigilància, doncs, només cobrar i anar-se'n a viure a una altra part de Catalunya, que tenia pensat anar, però sembla ser doncs, que el van assassinar. Les persones investigades doncs, van acudir a la comissaria dient que havien vist el cadàver d'aquest noi en aquesta casa, però quan la policia i els companys van anar-hi, es van trobar que el cadàver no hi era, però sí hi havia un gran bassal de sang. Ara doncs, ha transcendit que en el cotxe d'una d'aquestes persones que va comunicar que havien trobat aquest cadàver, doncs sembla que s'haurien trobat restes de sang i això faria, evidentment, avançar la investigació en aquest sentit.
Doncs... Perdó. Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per explicar-nos aquestes notícies. Molt amable.
Gràcies a tu.
Bon que tinguis un bon dia i cuidado amb el vent. Ves amb compte. Sí. Cuida't, Imma. Doncs després de parlar amb la Imma Viudes, el portaveu del sindicat s'ha fet pel de Mossos d'Esquadra, estem a punt d'arribar a la una. Recordo que el proper dimarts 4 de febrer, Herrera, Cope Catalunya i Andorra, estarem en directe celebrant el 50è, el mig segle de vida del grup Corsa, i serem des de directament d'allà, des de la fàbrica a Castellví de Rosanes. No és la primera vegada que anem, però sempre són molt benvinguts i sempre ens agrada molt estar allà amb tots ells. Serà el dia 4 de febrer. Ara arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després parlarem de bretxa de gènere, de transparència de sous.